Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hola, què tal? Bon dia. Ben trobats a Herrera COPE Catalunya, ara des de Barcelona per tota Catalunya i Andorra. Estem a dilluns, estem a punt d'acabar el mes de juliol. Hi ha ganes, per part de molts que agafen les vacances a l'agost i d'altres que no els hi fa tanta gràcia perquè han de tornar als seus llocs de treball després d'haver gaudit d'aquest mes de juliol. Un mes de juliol que acaba molt mogut, ara ens ho explicarà la companya Canales, amb el tema de les vagues a l'aeroport, també les vagues de Renfe, que es presenta la jornada calenta, calenta, sobretot el dimecres, que és quan comença definitivament aquesta vaga a Renfe. La CGT són la gent que convoca aquestes protestes, així que estarem molt pendents de tot el que passi. I en aquest programa en parlarem de moltes històries. L'Oriol, que està a la producció, el Sergio López a les vies de suc, i us parla la Montse Rodríguez. Avui en el programa volem parlar de turisme, però del turisme que fem amb els guies de viatge. Atenció, perquè Barcelona està reclamant poder regular l'activitat dels guies turístics al carrer. El consistori considera que la nova normativa de la Generalitat liberalitza l'ocupació de l'espai. La Generalitat, per la seva banda, està treballant en una nova normativa per ordenar els viatges que es fan. Avui l'Agnès Rodríguez, que és la presidenta de l'Associació de Guies de Turisme de Catalunya, ens parlarà sobre aquesta regulació i sobre l'intrusisme que hi ha en aquesta professió, sobretot els mesos d'estiu. Per una altra banda, parlarem de sanitat, perquè no sé si us heu assabentat que vol que s'elimini la imatge de marca del paquet de tabac, que passarien a ser neutres, tots al mateix color i amb missatges i fotografies d'advertència de perill que suposa fumar. El govern també vol fixar un preu mínim pel tabac que sigui el doble de l'actual. Avui ens posem en contacte amb una plataforma que es diu nofumadores.org, que a banda de tot això, que s'afegeixen a totes aquestes coses que demana Sanitat, demanen que totes les platges d'Espanya estiguin lliures de fum el proper any 2020. La Raquel Fernández és la presidenta d'aquesta organització nofumadores.org i amb ella en parlarem. I atenció, perquè la segona hora de programa ve carregadeta. Segurament, vosaltres que mireu ofertes de feines a diferents diaris o a webs, us heu trobat amb ofertes com aquesta. Busquem cangur per treballar de 7 del matí a 8 de la tarda, dia lliure el diumenge, jornades maratonianes de 13 hores diàries per 300 euros al mes amb allotjament. Després una altra, busquem dependenta per botiga de roba. L'oferta és de 2 mesos de feina i et deixen ben clar que no seran remunerades perquè el candidat estarà a prova. Tot això es troba en un web que es diu Mierda Jobs. Així és com ha titulat la creadora Alejandra Fuente, periodista, aquesta web que déu-n'hi-do la quantitat de feines que hem trobat amb aquest, podríem dir, hashtag una mica olorós. En pararem amb ella a la segona hora del programa i anirem a visitar el primer poble de Catalunya que s'ha proclamat com un dels pobles més bonics d'Espanya. Es diu Bagergé. Està a Lleida. Viuen 102 persones i avui podrem parlar amb l'alcalde d'aquesta població, d'aquest poble català, que és el primer poble de Catalunya, el més maco d'Espanya, i parlarem també amb el Francisco Mestre, que és el president de la xarxa de los pueblos más bonitos de España. I amb el Jordi Tuñón parlarem de la bola de cristal, d'aquell programa on sortia una lasca que era molt jove. Doncs avui farem uns 5 cèntims de tot el que passava en aquell programa de televisió espanyola. Tot això acompanyada també dels meus companys, la Yolanda Canales, que és la companya d'informatius. Yolanda, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Montse.
I avui amb el company Valdellou, que ens vindrà a parlar dels esports, no? Carles, què tal?
Molt bon dia, sí, així és.
Ben trobats. Vosaltres heu trobat alguna feina d'aquestes rares, per no dir el nom, DM? Com...
Jo, de moment, no.
Tu no. Valdellou, tu?
No, amb aquestes condicions no, però...
Home, algun...
Sempre ha hagut feines de més o menys fortuna, diguem-ho.
I la de periodista també podria estar...
Exacte, sí.
Bueno, doncs avui en parlarem d'això, però atenció, que vull compartir amb vosaltres una notícia d'aquestes curioses, que ara mateix l'Oriol penjarà la instantània o el vídeo d'aquesta notícia, perquè fa gràcia veure la imatge. Bueno, ya sabeu que volar a otros países a precios baratos ha cambiado el turismo tal y como lo conocíamos. Bueno, pues ahora es posible viajar por apenas unos euros entre decenas de países y eso ha abierto la posibilidad de que todos podamos conocer los lugares con los que siempre habíamos soñado. Sin embargo, para conseguirlo hay que sufrir algún quebradero de cabeza. La mayoría de los problemas tienen que ver con la escasez de espacio entre los asientos y sobre todo las políticas restrictivas con respecto al equipaje, porque en el fondo, aunque las aerolíneas ofrezcan viajes baratos, lo que buscan es que terminemos pagando por otros conceptos para engordar la facturación. Pues atención, esto es lo que ha sucedido a un pasajero de una línea de bajo coste, que, atención, nos podía haber pasado a cualquiera, aunque quizás sin llegar a este extremo. Se encontraba con su hijo en el aeropuerto de Niza, al sur de Francia, y se disponía a volar a Edimburgo, a Escocia. Sin embargo, cuando pasó por el mostrador de facturación para pesar su maleta, le dijeron que llevaba 8 kilos más de lo permitido. Eso significa que el hombre debía pagar 104 euros por viajar, 13 euros cada kilo de recargo. Ni corto ni perezoso, abrió la maleta, comenzó a ponerse la ropa encima, en total 15 capas, entre camisetas, camisas, jerseys, hasta que logró que la báscula diera el peso indicado y todo ello bajo las risas de los trabajadores de esa compañía, mientras su propio hijo iba grabando esa secuencia que ha subido a las redes sociales, donde se ha vuelto viral y que acumula más de 800.000 reproducciones. I que ara mateix l'Oriol està penjant a la nostra pàgina web de @cope-catalunya. El senyor es diu Yorksy Vine 7, per si el voleu seguir. Segurament que molts de vosaltres també ha fet això, no?, d'anar-se a posar... A tu et sona, Carles,
no,
això d'alguna
cosa? No, és que em va fer gràcia el nom. Yorksy Vine 7, Yorksy Vine 15.
Sí, és a dir, sí. Has fet un fan àries,
aquí. Van 8, van 9,
s'ha marcat un àries, sí.
Amb cada capa, vinga.
Doncs ara veurem el vídeo, ja sabeu, @cope-catalunya, i comencem de bon rotllo, però per posar una mica de cara de pomes agres, perquè es presenta una setmana calenta en quan informativament parlant, perquè els avions i la Renfe, Yolanda, sembla ser que tornen a fer-nos la guitza aquesta setmana.
Sí, ara en parlarem, a més tot, eh? I avions per dues bandes, pot ser, i Renfe. Però, bueno, en tot cas, el temps sí que ens acompanya. Cel serè avui a tot Catalunya. Jornada, en definitiva, força assolellada, tot i que poden formar-se alguns núvols a punts al Pirineu, sobretot a partir d'aquest migdia, i tampoc es descarta algun interval de núvols baix a punts al litoral i prelitoral. Pugen les temperatures. Ara tenim a Girona i a Barcelona 26 graus, 27 a Tarragona, 23 a Lleida i 24 a Andorra la Vella. El transport públic, recordem que fins diumenge 1 d'agost el servei de metro de la línia 5, la blava, està tallat entre Collblanc i Can Vidalet. També hi ha talls a la línia 1, la vermella, entre Clot i Fondo, i la L2, la lila, entre Paral·lel i Sagrada Família, en aquests últims casos, fins al 30 d'agost. I a les carreteres, només hem de destacar aturades a la C58 a Badia en sentit sud, en l'enllaç amb l'AP7 i algun tram de la ronda litoral, això sí, tant sentit Trinitat com sentit Llobregat.
I ara sí, la informació pura i dura, per ser ara per del metro, d'unidó a la quantitat de línies tallades.
Sí, tres.
Que la gent ha de fer una mica...
Sí, la línia 5, la 2 i la 1. Precisament avui l'Ajuntament de Barcelona per fi feia una roda de premsa per explicar una mica quines són les alternatives, perquè algunes de les alternatives passa per la línia blava, però clar, si està tallada és una mica complicat. En tot cas, sí. Problemes, com dèiem, a l'aeroport, no? Sembla que és, arriba l'estiu, saps que hi haurà problema a l'aeroport del Prat, efectivament. Aquest cap de setmana ja s'ha produït la primera vaga de treballadors de manteniment i de treballadors de terra d'Iberia, que sí, ha obligat a cancel·lar més d'un centenar de vols i també ha afectat com a 15.000 passatgers. Està reunit hores d'ara el comitè de vaga per decidir si convoquen més jornades de vaga en els propers dies. Això d'una banda, però després tenim la convocatòria de vaga indefinida que han registrat precisament aquest matí els treballadors del control de seguretat de l'aeroport del Prat, que ara no pertanyen a l'empresa Olent, sí, sinó que pertanyen a Trablissa. I clar, a la memòria tenim aquelles cues immenses fa 2 anys, no sé si vostè se'n recorda, cues però de fins a 4 hores que feien alguns, sí, sí, precisament per, bueno, per superar aquests controls de seguretat, també per una vaga convocada pels treballadors als controls de seguretat. En aquest cas, com en aquell cas era Olent, ara és Trablissa. I que demanen, doncs, més personal i també, bueno, poder cobrar una mica més, perquè diuen que aquesta situació els genera estrès. I això sense oblidar la vaga que, efectivament, ha convocat Rodalies per aquest dimecres, que no sé si vol que li digui quins són els serveis mínims.
No, o... estaria bé, sí.
Doncs serveis mínims del 40% a Rodalies i del 78% en els AVE llarga distància en la vaga parcial de dimecres. És una vaga parcial. Què vol dir? Que en principi serà de 12 del migdia a 4 de la tarda i de 8 del vespre a la mitjanit. Però els que agafem Renfe habitualment ja sabem com funciona això. I em fa la sensació de que fins i tot
el Pisuerga passa por Valladolid.
Sí. Tot el dia estarà afectat, però en principi recordem aquests serveis mínims, 40% rodalia, 78% en llarga distància, en aquests dos trams, de 12 a 4 de la tarda i de 8 a la mitjanit, de 8 del vespre a la mitjanit.
Molt bé. Qualsevol cosa ja saps, Iolanda, fins a les dues tens els micròfons oberts per mantenir informat a l'audiència. Gràcies. I avui és un dia important perquè és el Dia Internacional de la Lasanya. No sé jo si el Carles Valdellou avui celebra el seu segon aniversari amb una lasanya o amb un viatge, senyor Valdellou.
Doncs amb un viatge ja li dic que no, i amb una lasanya espero que tampoc. Confio que m'hauran preparat o que prepararem alguna cosa una mica més romàntica perquè...
Dos anys de casats no es fa ningú, no es fan cada
home,
dia.
Ningú no.
Cada dia no es fan.
Es fa molta gent, els anys de casats. I hi ha alguns que ni tan sols arriben, però vaja, com a mínim aquesta ja l'hem complerta, doncs. Bueno. Això que li deia, la lasanya, tot i que m'agrada, no crec que estigui avui a taula.
No és romàntic, no?
No, no sé què farem, però alguna cosa farem. Bueno, viatjar ja li puc assegurar que no.
Molt bé, doncs estarem pendents a les xarxes, aviam com passa vostè la tarda-nit, avui amb la seva parella, però abans li ha tocat treballar i no hi ha res millor que explicar a l'audiència què està passant en el tema esportiu.
Doncs miri, començarem pel Futbol Club Barcelona, que ja ha tornat a la seva gira al Japó, on recordem ha jugat dos partits amistosos, una derrota, una victòria, la victòria aquest dissabte contra el Vissel Kobe, de bons amics com Samper, Iniesta, David Villa, també Thomas Vermaelen, que ja ha estat presentat com a nou jugador del conjunt japonès. En aquesta victòria va marcar Carles Pérez els dos gols, jugador del filial, que està demanant a crits que li doni l'oportunitat de jugar al primer equip, com a mínim, i segons ha pogut explicar ell mateix en alguna compareixença, tenint el rol que Carles Alanyà ja va tenir la temporada passada, és a dir, més testimonial, potser participant dels entrenaments, i si hi ha alguna oportunitat de jugar a Copa del Rei o en algun partit intranscendent, doncs que sigui així, però que sobretot se li doni aquesta oportunitat. Recordem, el Barça avui descansa, torna demà als entrenaments, ja amb la incorporació dels jugadors que van jugar a la Copa Amèrica, especialment Leo Messi i Luis Suárez, que a través de les xarxes socials de les seves parelles han penjat a les últimes hores un vídeo en el que se'ls veia passant-s'ho molt bé a Eivissa.
Certament.
En aquestes últimes hores. Això pel que fa referència al Barça. L'Espanyol, recordem que aquesta setmana té el partit de tornada contra l'Stjarnan d'Islàndia en la primera eliminatòria de l'Europa League, on recordem el conjunt blanquiblau va aconseguir una victòria per 4-0 en el primer partit. Ahir va tancar un nou amistós amb empat a 2 davant del Sheffield Wednesday del Regne Unit, el conjunt de David Gallego, que a aquesta hora s'està entrenant, i tan bon punt acabi la sessió parlarà Puado, un dels joves futbolistes del planter, que també demana la seva oportunitat en aquest nou projecte. El podem escoltar en temps d'Esports Cope. Molt pendents avui del cas Reus. Recordem que el Reus no pot jugar a segona divisió B i que, per tant, queda la seva plaça lliure. Avui s'ha de prendre una decisió sobre què passa. Si l'Hospitalet, si l'Intercity d'Alcobendas, si ve el Zamora, si ve l'Andorra. Veurem qui és l'equip que finalment acaba jugant al grup tercer de la segona divisió. Per cert, els amants del futbol amateur, avui, a partir d'avui, tenen una cita amb el Torneig Històrics, que arriba a la seva 34a edició. I molt breument, li dic en plana poliesportiva, Egan Bernal, colombià, campió guanyador del Tour de França, en una...
Que jove, va 22 anys, no?
Sí, i a més, en una ronda en la que, malauradament, almenys, i això és un punt personal, trobo que ha quedat molt deslluïda en el tram final, perquè es va haver de suspendre una part de la avantpenúltima etapa, es va haver de variar el recorregut en la penúltima, va haver una lesió de Pinot que es postulava com a campió de la prova i va tenir una decaiguda que es va lesionar el genoll. És a dir, que trobo que al final de la prova ha estat com molt...
Una mica atropellat.
Sí, molt estrany i deslluït. I una bona notícia, després en natació, evidentment, no hem rescat cap medalla perquè Mireia Belmonte no ha pogut arribar en bona part de les finals on estava. El millor paper l'ha aconseguit Joan Lluís Pons, que ha estat quart als 400 estils lliures. I, d'altra banda, Albert Ramos, que ha guanyat el torneig ATP de Gastat. És el primer català que guanya un torneig ATP en els últims 3 anys. Ho va aconseguir després de superar l'alemany Cedric Marcel Stiff per 6-3 i 6-2.
Molt bé, les preguntes del dia estan a la cuina o ja les sabem?
No, les preguntes del dia en clau barcelonista. Després de la primera setmana de pretemporada al Japó i als Estats Units, i parlo de Barça i Madrid, i veient que en uns els hi ha anat bé i en els altres malament, creieu que la distància entre Barça i Madrid feta una setmana de pretemporada és encara més gran que la que hi havia a final de temporada passada, el sí o el no, veurem exactament què respon la gent. I després, parlàvem de Puado, un jugador del planter de l'Espanyol, tenint en compte que ahir, per exemple, van aconseguir un bon paper els jugadors que no són cridats a titulars a l'Espanyol, creieu que amb el que li falta a l'Espanyol per reforçar la plantilla està cobert amb els jugadors del planter? Aquí també una doble resposta, o sí o no. Si creieu que els jugadors del planter estan preparats per assumir el rol de jugadors de la primera plantilla en tot allò que faci falta de reforçar del primer equip.
Molt bé, Carles Valdelló, moltes gràcies. Informació esportiva, ja saps, fins a les dues, quan vulguis, tens les portes obertes i felicitats i que siguin per molts anys més.
Esperem-ho que sí.
I per la part que li toca, la part contrària, també
amb
felicitats.
Amb ella més,
no? Per aguantar-te.
Sí.
Gràcies, Carles.
Que vagi bé.
@cope_catalunya és el Twitter d'aquest programa. Ja sabeu que també estem a l'Instagram i al Facebook. Qualsevol cosa que ens vulgueu enviar. Si els voleu posar en contacte amb nosaltres per explicar-nos alguna història que et preocupa, ho podeu fer a través de qualsevol d'aquestes vies, @cope_catalunya, i si no, Cope Catalunya Andorra, al Twitter i al Instagram i al Facebook. Ara fem una petita aturada per preparar-nos per parlar de que l'Ajuntament de Barcelona està reclamant a la Generalitat poder regular els guies turístics al carrer. El govern considera que la nova normativa de la Generalitat liberalitza l'activitat a l'espai públic.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El Barça i Estrella Damm presenten el Gamper Fest al Camp Nou. I no és un festival com els altres, és el festival del futbol. Gaudeix dissabte 3 d'agost d'activitats al Camp Nou i diumenge 4 no et perdis els concerts de Javier Amena, Arnau Grisso o Suu. La tarda abans del partidàs Barça-Arsenal a les 8 del vespre. Vine al festival del futbol, vine al Gamper Fest.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hola, soy el Dr. Juárez. Recuperar vuestra visión eliminando la dependencia de la gafa de cerca, lo que llamamos vista cansada o presbicia, con un láser que se llama Catalyst, que en un minuto desintegra esa lente que no funciona y la sustituimos por una lente multifocal para que podamos ver de lejos y de cerca sin gafas. Venirme a ver y solucionaremos vuestro problema.
Oftalmológico Tres Torres.
93-298-79 o en iott.net.
Oftalmológico Tres Torres.
Rebajas, rebajas, rebajas en Hipoyegan. Aproveche nuestras rebajas en armarios. Tenemos lo que necesita. Gran exposición con diferentes modelos y colores. Armario 3 puertas y 3 cajones, ahora 149 euros.
Hipoyegan, todo para el hogar. Colchones, sofás, comedores, dormitorios, textil hogar, muebles de jardín, menaje. Hipoyegan, en Tarrasa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès. Hipoyegan.com. Hipoyegan.
Amy Soul en concert a Barcelona. Després d'exaurir les entrades l'any passat, torna el millor tribut a Amy Winehouse del moment. 10 músics a escena per repassar el show original d'Amy Winehouse amb The Amy Soul. Dissabte 23 de novembre a les 9 de la nit a Luz de Gas. The Amy Soul. Entrades anticipades a atrapalo.com.
Patrocinat per Mercat de Sant Ildefons de Cornellà. El teu mercat.
Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall and you're not here to...
Doncs aquí estem a les 12 i quasi bé 40 minuts per parlar dels guies turístics. Barcelona vol regular l'activitat dels guies de turisme al carrer. La Generalitat treballa en una nova normativa per ordenar el guiatge i el govern municipal vol dir-hi la seva. El consistori presentarà al·legacions. Demanarà al govern català que permeti a cada ajuntament adequar l'activitat dels guies a l'espai públic en funció de la normativa de cada municipi pel que fa a la seguretat, la mobilitat i la convivència ciutadana. L'Agnès Rodríguez és la presidenta d'AICAT, l'Associació de Guies de Turisme de Catalunya. Agnès Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què teniu vosaltres a dir? Imagino que teniu a dir molt perquè vosaltres sou els guies.
Exacte. A veure, nosaltres som una de les dues associacions que existeix a Barcelona i una de les tres que existeix a Catalunya. I, bueno, hem presentat al·legacions i una de les nostres, com a AICAT, és també pues, això, que la Generalitat doni peu a que cada ajuntament pugui regular el que consideri necessari pel treball al carrer. La nostra professió com a guies habilitats és dintre dels monuments i dintre dels museus. Però tot i així, doncs, també treballem al carrer i hem d'anar d'un lloc a l'altre, hem d'anar amb autocar, on anem caminant, pel gòtic, i doncs considerem, des del nostre nom, que és Guies de Turisme de Catalunya per un turisme responsable i de qualitat, doncs que el turisme responsable és responsable cap allà, on, al lloc on treballes, i doncs que és important doncs, que es pugui regular i que s'aconsegueixi regular també el carrer, no només els monuments, que és el que regula aquest nou decret.
Ahir el regidor de Turisme, el Xavier Mercè, deia que Barcelona té una especialitat turística important i és per això és necessari que la regulació dels guies no sigui la mateixa que d'altres ciutats que pateixen un impacte menor de massificació.
Exacte, és exactament això. I també ens referim, per exemple, a Girona, no és només Barcelona, també Girona també té una regulació municipal. A Barcelona s'està treballant amb una regulació municipal i el que demana l'Ajuntament, ja que nosaltres vam col·laborar quan es va fer aquest primer planning,
sí,
doncs és que es faci llei, o sigui que es faci obligatori. I llavors, clar, ha de ser la Generalitat el que doni peu a que això pugui ser obligatori, segons diuen els advocats, i que això també, de tant en tant, ens hi perdem una miqueta.
Agnès, des del govern municipal també lamenten que simplifiqui el procediment per ser guia turístic. Ara recordem que per obtenir l'habilitació només s'haurà d'acreditar una titulació i una competència professional. Com ho veieu?
Doncs nosaltres hem estat lluitant fins l'últim moment perquè es pogués fer un examen, perquè consideràvem que era com es feia fins al moment i que era la forma d'acreditar els coneixements sobre Catalunya. Realment, les titulacions que otorgaran l'habilitació de guia doncs no tenen cap formació específica sobre coneixements de Catalunya, ni cultura, ni economia, ni geografia, ni folklore, o tot el que nosaltres ens vam preguntar l'examen que vam fer, però un examen molt complet on podies demostrar doncs, que havies estudiat molt i que sabies diverses vessants de Catalunya.
Sí.
Per exemple, ahir vam preguntar doncs, dansa i música contemporània, per dir una cosa així ben rocambolesca.
Sí.
I doncs el que succeeix ara doncs, que aquestes formacions no ens convencen en absolut, però sembla ser que Europa no permet anar més enllà d'una formació. Llavors, ara veurem si ens posem si ens arremanguem i comencem a treballar amb una formació específica de guies del futur, o si, bueno, ja veurem a veure com funciona aquest nou decret.
Trobeu molt intrusisme a la vostra professió, Agnès?
La veritat és que sí. Dintre de monuments, no tant, perquè els monuments doncs, hi ha una entrada, pagues una entrada. Després, doncs, tenim... Sí que a vegades hi ha gent que entra als monuments, paguen la seva entrada, llavors treballa a l'interior.
Sí.
I aquells monuments, doncs, hi ha que fan de més i menys, però hi ha alguns que sí, que controlen bastant. Doncs que aquí expliqui, a l'interior dels monuments sigui gent habilitada, perquè així saben que el coneixement que donen és verídic. Per exemple, doncs hi ha monuments que fan formacions anuals pels guies, on no hi ha places per tots, perquè tots hi volem anar, no? Tots volem estar reciclats i tenir el màxim coneixement dels monuments que visitem. I doncs, bueno, doncs la veritat és que sí, molts monuments sí que ens reconeixen aquesta habilitació. Però després doncs, hi ha altres llocs on no, i el carrer és un d'ells. La llei diu que el carrer tothom hi pot explicar i per això nosaltres no tenim cap problema, o sigui, no ho considerem realment intrusisme, sempre quan es paguin impostos, d'acord? I es deixin unes normatives mínimes, no?, d'estar donat d'alta d'autònoms aquí al país, etcètera.
Com sabe la gent que la gent de carrer si estem contractant una persona autoritzada o no per fer una ruta? Perquè, clar, nosaltres, què hem de demanar?
Clar, la veritat és que és difícil. Els guies habilitats per la Generalitat de Catalunya tenim un carnet que actualment és groc, però això canviarà quan s'aprovi el nou decret amb un número d'habilitació, el nostre nom i el segell de la Generalitat de Catalunya. Doncs això es pot demanar, enviem-ho perquè jo vegi que tu ets guia habilitat. Després, si algú està donat d'alta, doncs demanant la factura, si demanes la factura del teu servei i te la donen, vol dir que s'ha donat falta d'autònoms, perquè si estàs fent una factura i tu després els pots mirar, és difícil, és una feina, és complicat, és com l'Airbnb, no?
Exacte.
O sigui, tu com saps si un... O sigui, a Barcelona està molt clar com pots saber si un apartament té llicència turística o no, però el que no pots saber és en altres llocs on hi ha llicència turística i la gent doncs, està pagant els seus impostos al seu país o no. Perquè tot que siguin plataformes, aquesta economia de plataforma moderna actual, doncs fa que les plataformes demanin a la persona que l'utilitza que estigui donat d'alta al seu país, però no ho confirmen posteriorment.
Clar, perquè certament hi ha moltes pàgines webs que dius visita la teva ciutat gratis, no? Gratis avui en dia no hi ha res.
No hi ha res.
Però,
no?
Clar, exacte. Si jo em fio de... Si hi ha, no sé, el Juan, l'Andrea, ensenyant-me una ciutat i m'està dient coses que possiblement a lo millor no siguin ni veritat, no? Clar.
Clar, exacte. A veure, hi ha gent que treballa al carrer que està molt preparada. El problema que tenim és que hi ha gent que arriba a Barcelona, diu com puc fer uns dinerons, ah, mira, aquí diuen que venen, que fan friturs, i al final de la visita jo demanaré una propina, la gent me la donarà, i doncs ja podré, bueno, doncs ja tindré uns dinerons allò a la butxaca, no? El que succeeix en aquests casos, no en tots, però en la majoria de casos, és que els friturs, el que succeeix és que a part de la propina va per l'empresa que t'has proposat als clients.
Sí.
Esclar, nosaltres entenem que si jo dono 10 euros a aquest noi o a aquesta noia que ho ha fet molt bé, doncs aquests diners seran per aquest noi, però no tenim en compte que després hi ha una altra part, no? Hi ha l'empresa que publicita aquests tours. I després també hem de tenir en compte que jo no voldria que els meus fills treballessin per la propina. No em sembla digne treballar per la propina. Qualsevol professió ha de tenir un sou i ha de tenir un preu.
Cert, exacte.
I doncs clar, si jo tinc un fill i el meu fill em diu, ah, doncs jo ara treballaré, faré de metge, però faré de metge per la propina. No? I dius, bueno, i quan vulguis pagar-te una hipoteca, com la demanaràs?
Demanaràs propina, també.
Clar, exacte. Llavors, no és... a més, ja no és només la nostra feina, ja no és només la nostra professió, sinó és la precarització laboral que comporta en alguns punts el sector. O sigui, no és lícit, no pot ser que la gent consideri lícit que pagar la propina és suficient. O sigui, a més, pel mateix preu, moltes vegades podem treure un tour oficial. A Barcelona, per exemple, a les oficines d'informació i turisme, hi ha unes visites que costen 12-14 euros amb un guia oficial, amb radioguies, amb grups reduïts, i hi ha un guia oficial o un guia que saps que té un contracte amb una empresa que està fent el tour. En canvi, doncs, tu quan li donaries a un noi que s'ha passat 2-3 hores explicant-te un tour? Doncs mínim 10 euros, no? 5 euros l'hora és el mínim.
Sí.
Doncs per una miqueta més pots anar a un lloc i que et fan la visita un lloc que segur que és legal, que està seguint les normes i sobretot que la gent que hi treballa doncs està precaritzada.
Certament. Doncs des d'aquí una crida perquè això es solucioni i estarem molt pendents. Avui ha estat notícia a molts diaris aquest tema de que la ciutat de Barcelona, com d'altres, estan demanant regular l'activitat dels guies turístics perquè ells coneixen la realitat de les seves ciutats. T'agraeixo molt, Agnès Rodríguez, presidenta de GICAT, aquesta associació de guies de turisme de Catalunya, que hagis atès la nostra trucada. Bona feina i et desitjo bon estiu. Vol dir bon estiu treballant, perquè sé que vosaltres és quan més treballeu, teniu el gruix més important. Així que bona feina i gràcies. Agnès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada, per donar-nos una miqueta de veu.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agua buenísima por el grifo, el de Osmotic Cero, el único que no tira agua al desagüe para producir agua tratada. Osmotic Cero, aprovecha toda el agua. No tires agua potable al desagüe con otras ósmosis. Solo Osmotic Cero aprovecha 100% el agua. Hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208, osmoticcero.es.
Sí, me gusta, Sergio, que nos pongas música de ambiente, música relajante. Esta música, antes, antiguamente, doctora Torrejón, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenos días.
Esa música que decían de hilo musical, ¿no? Que ponen en los locales
es
para...
un poquito antiguo, ¿eh?
bastante.
Hay que nos vamos a desvelar con la edad.
Es verdad, es verdad. ¿Eh? ¿Tú cómo animas a los amigos, pacientes y amigos que visitan Estar Bien, ¿de qué manera se les puede...
incentivar, ¿no?
Para que pierdan peso y que el peso... no tiene ni fecha ni horario en el calendario.
No, no lo tiene. Mira, hoy mismo, esta mañana, una señora ponía en marcha el tratamiento y me daba un razonamiento, ¿no? Ella me decía, dice, yo voy de bólido durante todo el año. Dice, quizás ahora que voy a iniciar las vacaciones es un momento, bueno, pues para parar, para tomar decisiones, para empezar a hacer esos cambios que es necesario hacer, ¿no? Entonces, yo insisto y lo vengo diciendo desde hace ya muchos días, que ahora es un periodo maravilloso, es un periodo muy bueno para tomar al menos la decisión. Con el tema del sobrepeso, yo creo que esto todo el mundo lo ha tenido como experiencia. Dice, me pongo a dieta el lunes, ¿no? Es decir, estás a martes, miércoles, dice, me pongo a dieta el lunes de la semana que viene, como el dejar de fumar, ¿no? O me pongo a dieta a partir del 1 de enero, me pongo a dieta cuando vengo de las vacaciones
como
de verano.
El inglés y el dejar de fumar.
Exacto, ¿no? Es decir, son situaciones que lo que vas haciendo es posponer una toma de decisión que el paciente entiende que debe tomar, pero bueno, siempre es como retrasar ese momento, ¿no? También el otro día hablaba con un paciente y me decía, claro, es que, dice, yo llevo mucho tiempo queriendo perder peso, pero no tenía yo esa voluntad, ¿no? Que yo creo que es necesaria para iniciar. Y yo quiero decir desde aquí una cosa, que la voluntad no llega como si fuera la inspiración. Y la inspiración, y yo he leído algunos autores muy célebres que dicen que la inspiración, la musa no llega, sino que aparece cuando te pones a trabajar 8 horas diarias, ¿no? Entonces, esa voluntad que el paciente espera que le llegue, que en realidad es un miedo por la dificultad que piensa que tiene esa pérdida de peso, porque claro, cuando uno piensa en perder 25, 30, 40, 60 kilos, lo ves como algo muy difícil de poder alcanzar. Entonces, ese propio miedo que te hace demorar, que te hace, bueno, pues retrasar lo más posible la situación, amparándote en una voluntad que, ¿qué ocurre? Desde aquí vuelvo a decir categóricamente que cuando existe unos sobrepesos de una cierta importancia, solo el paciente es imposible que lo consiga. Y esa voluntad llega cuando ya empiezas a tomar la decisión. Es decir, nosotros lo que hacemos es dar ese empujo, ese estímulo, esa ayuda semanal al paciente para que vaya consiguiendo su objetivo. Entonces, por eso insisto que ahora es un magnífico momento. Los pacientes que tomen ahora su decisión, aunque no la quieran empezar ahora, digan, bueno, la tomo y ya, digamos, tengo fecha para septiembre. Es decir, ya no me puedo escapar, ya no lo puedo demorar más. Nosotros les ayudamos ofreciéndole el mantenimiento de un año de manera completamente gratuita. Es decir, vamos a premiar esa iniciativa de los pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que ahora tomen la decisión de hacerlo, pues, ¿qué van a tener? Si su tratamiento dura 2, 3 meses, 4, lo que dure, después de finalizar el tratamiento, vamos a tener el control de mantenimiento de peso gratis durante un año. Los oyentes saben que yo defiendo desde hace muchísimo tiempo que mantenerse es más fácil que adelgazarse. Pues bien, con esto se lo queremos manifestar, se lo queremos demostrar a los pacientes para que se den cuenta que una vez que han conseguido esa pérdida de peso, nosotros le vamos a ayudar a ratificarse en esa pérdida de peso para que le dure el mayor tiempo posible.
Y esto para los oyentes que llamen a partir de ahora al 93-414-3631. La primera visita es informativa, tú ahí les vas a explicar.
Correcto. No solo voy a preguntarles un montón de cosas, voy a intentar entender en su histórico qué es lo que ha podido pasar, qué influye, se lo voy a explicar, le voy a decir qué estrategia de tratamiento yo considero que es necesaria en su caso y le vamos a dar un presupuesto que quiero recordar también desde aquí, porque hay veces que nos vienen casos verdaderamente muy graves, muy importantes, ¿no? Que ayudamos a aquella persona que lo quiera, no es obligatorio, a poder hacer una financiación sin ningún tipo de interés, con intereses a nuestro cargo, para ayudar a aquellas personas que, bueno, económicamente están un poquito más cortas, por así decirlo, para que puedan tomar una decisión de vida importantísima como es la salud.
El otro día que estuvimos hablando, ¿te acuerdas de esa enfermera que tomó un brebaje, rol de internet?
Sí, sí.
A partir de ahí he visto que estos días ha salido mucha información sobre lo al tanto que tenemos que estar y lo peligroso que es no dejarte guiar por manos no profesionales.
Es muy peligroso y yo desde hace mucho tiempo, y lo digo siempre en las visitas que hago con los pacientes, yo les afirmo y les digo que adelgazar a costa de la salud no debe merecer la pena. Es decir, si yo para perder 30 kilos voy a tener que poner en riesgo mi salud, mejor que me quede con los 30 kilos y que dure el tiempo que tenga que durar, pero no arriesgarlo. Perder peso debe significar aumentar los niveles de salud del paciente desde el primer día que se pone en marcha. Y esto lo tiene que hacer solo y exclusivamente con profesional médico.
Bueno, ya está más que claro que con la doctora Starbene, que está en la calle Muntaner 252 principal, lo vais a conseguir. No se va de vacaciones.
No.
Y espera vuestras llamadas al 93 4 14 36 31, recordando que hoy va a ser un lunes fantástico a todos los que llamen. Recordamos, Carmen.
Correcto. Las personas que a lo largo de esta semana pongan en marcha el tratamiento, aunque, digamos, empiecen definitivamente en septiembre, tienen ese mantenimiento de un año incluido en el presupuesto.
Bueno, pues yo de vosotros os llamaba ahora mismo, 93414-3631. No se va de vacaciones. Llamar ahora porque es un auténtico regalazo. El regalo ya es perder peso, pero ese año de mantenimiento, vamos.
Mucho más.
Carmen, muchas gracias.
Hasta el miércoles.
Si te han dado el alta médica y no estás capacitado para trabajar.
Si tienes que reclamar una pensión por incapacidad.
Si necesitas ayuda para defender tus intereses.
Es el momento de llamar a Abogados Campmany. Son especialistas en incapacidades y te asesoran para cobrar la mayor pensión posible. Primera visita y valoración médica gratuita. 93 159 98 30 o visita reclamarincapacidad.com.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bueno, al inicio del programa os decíamos que Sanidad quiere que se elimine la imagen de marca de los paquetes de tabaco, que pasarían a ser neutros, todos con el mismo color y con mensaje y fotografías de advertencia del peligro que significa fumar. El gobierno también quiere fijar un precio mínimo para el tabaco que sea el doble de la actual. Hay muchas noticias relacionadas con el tabaco y nosotros vamos a hablar de otra noticia que viene de nofumadores.org, que piden que todas las playas de España estén libres de humo el año 2020. Raquel Fernández es la presidenta de esta organización de nofumadores.org. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Monse.
No sé si esa eliminación de imagen de marca y esos colores neutros para todos los paquetes de tabaco es una buena idea para vosotros desde vuestra organización nofumadores.org.
Es una idea fundamental. Hoy por hoy, según la ley del tabaco, no se puede hacer publicidad ni patrocinio de los productos del tabaco. Y las cajetillas de tabaco son en este momento el único soporte publicitario que tienen las marcas. Eliminar la publicidad de este soporte supone que sea mucho menos atractiva para los jóvenes, para empezar, y segundo, eliminar esa publicidad de la que hablamos. Es fundamental. Y hay otros países como Australia, Reino Unido, Italia y Francia, Irlanda y Francia, que lo han eliminado, y otros países de nuestro entorno que lo van a hacer en breve.
El hecho de doblar el precio del tabaco sería una buena manera de que muchas personas dejen de fumar.
Todos los expertos nos dicen que aumentar el precio del tabaco es una de las medidas más importantes para disminuir el consumo. Por una parte, dificulta a los más jóvenes la entrada al consumo de tabaco. Tenemos que pensar que en nuestro país la edad media de inicio al consumo son los 13 años, que es una edad espeluznante, es algo que realmente nos tiene que hacer recapacitar a todos. Y luego, además, evidentemente, va a reducir el consumo, porque incluso las personas que fumen posiblemente disminuyan el número de cigarrillos que fumen.
Vosotros, desde vuestra organización nofumadores.org, estáis invitando a todos los municipios costeros a promover playas con espacios sin humo de tabaco. Esto va a ser fácil, lo digo porque la autorregulación está visto que no funciona, ¿no? Los fumadores hemos tenido décadas para tirar colillas en ceniceros y no lo hemos hecho. Y ahora, ¿va a ser fácil poder hacer esto que vosotros queréis que se haga en esos municipios costeros?
Bueno, está claro que la idea cada vez está cogiendo más fuerza. Ya tenemos un número considerable de playas en el litoral español que se han declarado libres de humo de tabaco. Galicia es la comunidad autónoma que más playas sin humo tiene,
sí.
Pero en el litoral catalán también existen. Evidentemente, esto lo que significa es un cambio de mentalidad, como supuso en su día el no permitir fumar en los locales de hostelería, en los interiores y en otros muchos sitios más. Este cambio de mentalidad, evidentemente, va a ser poco a poco, pero tenemos que desnormalizar el consumo y el uso del tabaco. Lo normal es no fumar. Por eso el 70% de la población no fuma. Entonces, vamos a ser capaces de hacerlo.
Vosotros estáis llevando a cabo una recogida de firmas. La plataforma Change.org desde este agosto del 2018, el año pasado, para pedir que las playas sean declaradas libres de humo y sobre todo de colillas a nivel nacional. Esperáis recoger más de 300.000 para presentarlas al Ministerio de Sanidad. Yo dejo ahí la llamada por si alguna persona se quiere apuntar a esta iniciativa, que como bien decías ya está llevando a cabo playas de Galicia, algunas de Andalucía y también algunas de Cataluña. Te agradezco mucho, Raquel Fernández, que hayas estado con nosotros. Para las personas que quieran más información, nofumadores.org. Gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros, Montse.
Un abrazo, que vaya bien. Estem a punt d'arribar a la una, moment de notícies, i per saber, per estar informats de tot això que està passant en aquest dilluns 29 de juliol, un mes que s'acaba, però no el programa, que marxem a les dues. Encara tenim moltes històries per compartir amb tu. Per exemple, parlarem de feines i de feines que... Bueno, dir feines ja és paraules majúscules. Ara en parlem.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza cerrar provisionalmente las embajadas catalanas. En un auto desestima así la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Silvia Martínez.
Se trata de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra. A principios de julio y a través de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió que se paralizara de forma provisional la actividad de dichas delegaciones al entender que estaban realizando una labor intensiva para difundir el proceso separatista. Pues bien, el Tribunal ha desestimado esa petición porque alega la solicitud del Ministerio no fue planteada en la fase procesal que le correspondía. La interlocutoria también recuerda al Ministerio que no pidió medidas cautelares cuando en septiembre de 2018 presentó un recurso contra la reapertura de esas delegaciones.
Acabamos de conocer que el presidente del Parlamento de Navarra ha propuesto a la socialista María Chivite para someterse a la investidura para ser presidenta de la Comunidad Foral. Será este jueves. Cuentan los socialistas con el apoyo de los nacionalistas de Gero Abay, de Izquierda a Esquerra y también de Podemos y de Bildu, que se abstendrá para que salga adelante esta investidura. En COPE te estamos contando el colapso que vienen sufriendo los mallorquines para pasar la ITV, y es que en toda la isla hay tan solo 4 establecimientos habilitados para ello y las citas se están dando nada menos que para el mes de diciembre. Parece que se han tomado medidas para revertir esta situación. Vamos hasta Mallorca con Cristina Requena.
A partir del 31 de julio, el Consejo Insular de Mallorca pondrá en marcha un software para liberar casi 15.000 citas para pasar la ITV que habían sido solicitadas por centros autorizados y personas que se han hecho autónomos solo para pedir las citas y venderlas. Se estaba mercadeando con ellas, por las que se pedía 110 euros a través de las redes sociales, mientras ciudadanos que querían pasar la inspección veían cómo se demoraba hasta diciembre la primera fecha para pasar la ITV. De hecho, muchas personas habían optado por viajar a la península para conseguir la pegatina y evitar sanciones y que se les inmovilizara el vehículo.
Y en pleno verano, y cuando son más de 138.000 las mascotas que cada verano se abandonan, hoy te contamos la historia de Dudo, un perro que gracias a la difusión de COPE ha conseguido familia. María Trisac.
Dudo llevaba años buscando un dueño y por fin lo ha encontrado. Jacinto, oyente de COPE, ha sido el encargado de darle un nuevo hogar.
Contacté con la asociación, me mandaron unas fotos. Ya durante el viaje, pues me paré unas 4 veces porque se va haciendo amigo mío y tal. Y sí, sí, ahora no se separa de mí. De familia estamos 4 y él siempre por detrás de mí.
Una historia que por suerte ha tenido un final feliz, pero hay que recordar que en España más de 138.000 perros y gatos fueron recogidos el año pasado en refugios y protectoras.
Y en los deportes sigue en Valencia esa reunión de la que depende el futuro de Alemania. Javi Jurado.
Tenso encuentro en la sede del club entre el propio director deportivo y su presidente Daniel Murti. ¿Qué sabemos a esta hora de esa reunión, José Manuel Segarra?
Que está a punto de llegar el presidente del Valencia, Anil Murti, desde Singapur al club para reunirse con el director general Mateo Alemany después de que anoche saltara por los aires el puesto de Alemán por su choque con el dueño Peter Lim a la hora de confeccionar la plantilla. Cerca de 100 aficionados están a las puertas de las oficinas reclamando que Alemán siga en su puesto, quien continúa muy molesto con esta situación y pendiente también de reunirse con el presidente, es el entrenador Marcelino García Toral.
Y esta mañana en Madrid, en Valdebebas, James Rodríguez, 2 años después, se ha vuelto a entrenar a las órdenes de Zinedine Zidane. El colombiano pretendido por el Atlético de Madrid sigue a la espera de resolver su futuro. Mismo caso que el de Gareth Bale. Ambos, junto al resto de la plantilla, van a viajar esta tarde a Múnich para continuar con la pretemporada.
Gracias, Javi Jurado. José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a contar que las campanas de todas las iglesias van a sonar en una diócesis filipina cada día en protesta por la ola de violencia en la que están implicados miembros de la seguridad del Estado.
Pues sí, desde ayer a las 8 de cada mañana suenan las campanas de todas las parroquias, iglesias y conventos de la diócesis de San Carlos, en el centro del archipiélago filipino, en protesta contra la ola de homicidios que se abate sobre agricultores y activistas por los derechos humanos. El obispo de San Carlos, Gerardo Alminaza, ha asegurado que el repique de estas campanas se mantendrá hasta que cesen los asesinatos. Y es que desde enero de 2017 se habrían registrado al menos 74 víctimas en el contexto de diversos homicidios extrajudiciales propiciados por la guerra contra la droga que ha lanzado el presidente Rodrigo Duterte. Una política, por cierto, que han rechazado con contundencia todos los obispos filipinos. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:05, tornem a estar aquí des de Catalunya i Andorra, aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí uns moments, com us deia abans, en parlarem d'aquestes feines que trobem i sobretot quan arriben aquestes èpoques de l'estiu. Feines remunerades d'una manera ridícula, per dir feines, dic perquè hi ha coses, hem llegit coses. Doncs avui en parlarem amb una companya periodista que ha creat una pàgina que es diu Mierda Jobs i parla, sobretot, i denuncia els pitjors treballs que ha trobat al mercat. També parlarem del primer poble català que es proclama com un dels pobles més bonics d'Espanya. Ho farem amb el Francisco Mestre, que és el president de la xarxa de los pueblos más bonitos d'Espanya, i amb l'alcalde de Bagergué, que és el Marc Tarrau. Però abans de tot plegat, el que farem és actualitzar els marcadors, això es diria futbolísticament o esportivament parlant, i comentarem amb la Yolanda Canales el temps, el trànsit i, com no, també l'actualitat d'aquest dilluns. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí. Ara, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda de nou. Bueno, doncs, el temps poc ha canviat, cel serè. L'únic, aquests núvols d'evolució a punts al Pirineu, també núvols baixos al litoral i prelitoral, i temperatures que van cap amunt. Tenim a Girona i a Barcelona 26 graus, 27 a Tarragona, Lleida 23 i 24 a Andorra la Vella. Els transports públics. Recordar una i altra vegada, que això mai està de més, que fins diumenge 1 d'agost el servei de metro de la línia 5 està tallat entre Collblanc i Can Vidalet. També hi ha talls a la línia 1 entre Clot i Fondo i la 2 entre Paral·lel i Sagrada Família, en aquest cas fins al 30 d'agost. I a les carreteres hem de destacar ara algun tram de més intensitat a totes dues, a la ronda litoral, volíem dir, tant sentit Trinitat com sentit Llobregat, i per un vehicle variat ara hi ha un carril tallat a la C-59 a Santa Perpètua, en l'enllaç amb l'autopista AP7. La resta de carreteres i també de transports públics funcionen sense incidències.
Perfecte. I en quant a la informació, Yolanda, tenim alguna última hora?
Bueno, un dispositiu policial que participa en Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i policia portuària per evitar que s'instal·lin manters a les zones on últimament s'estan ubicant, el front marítim, les Rambles o plaça Catalunya. L'objectiu, segons ens diuen fons policials, no és tant detenir ni comissar material, sinó impedir que puguin
posar la manta.
Exacte, que puguin posar la manta, com dèiem, en aquestes zones. Precisament el regidor de Seguretat, Albert Balla, que sembla que ha començat el mandat amb força, està donant explicacions d'aquest i d'altres, d'aquest operatiu i també d'altres qüestions.
Molt bé, Yolanda, gràcies. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Carles Valdellou, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tenim actualitat esportiva. Per on rau avui la informació?
Doncs mira, per una jornada tranquil·la al Futbol Club Barcelona després de la tornada de l'equip de l'estada al Japó. Recordem que el conjunt de Ernesto Valverde torna demà a la feina amb doble
sessió a 2:15 ja la primera, 6:15 la segona, sí. I és notícia el fet que ja s'espera que arribin tots els jugadors que van jugar a la Copa Amèrica, especialment Leo Messi i també Luis Suárez, una setmana en la que, recordem, a jugar al Gamper diumenge contra l'Arsenal, i després l'equip farà les maletes i marxarà cap als Estats Units per fer aquesta mini estada, aquesta segona estada a l'estranger, on, recordem, el conjunt blaugrana jugarà contra el Nàpols 2 partits amistosos. Ara, a hores d'ara, deu estar acabant, si no ho ha fet ja, l'entrenament de l'Espanyol, i també parlarà Puado, un dels joves del planter que ahir va jugar en l'empat a 2 contra el Sheffield Wednesday de la Lliga Anglesa, on l'Espanyol va tornar a donar bones mostres de la proposta futbolística que aquest any vol intentar aplicar David Gallego, que aquesta setmana, recordem, juga la tornada de l'Europa League contra l'Stjarnan d'Islàndia amb el 4-0 de l'anada. Estem molt pendents també de la resolució del cas Reus. Recordem que el conjunt del Baix Camp no pot jugar a la segona divisió B, per tant la seva plaça queda lliure, això sí, previ pagament de 452.022 euros, una xifra a la que no pot arribar l'Hospitalet, que és l'equip que per ordre esportiu seria el primer que podria accedir a aquesta plaça. Veurem si hi ha algú que aboni aquesta quantitat i, si ho fa, qui és, perquè hi ha 4 equips ara mateix que estarien sobre el paper.
Clar.
O sobre la taula, que serien l'Intercity d'Alcobendas, també hi ha l'Andorra, com a possible comprador d'aquesta plaça, o, per exemple, el Zamora, més algun altre que podria estar a hores d'ara tapat. I fora d'això, simplement dir que Joan Lluís Pons ha aconseguit la millor classificació, el millor resultat del Mundial de Natació, que va acabar ahir a Corea, amb una 4ª plaça als 400 lliures, que Egan Bernal, el colombià, va guanyar el Tour de França, i que també Albert Ramos, tenista català, ha guanyat 3 anys després de la seva última victòria en un torneig ATP, doncs ha guanyat el Masters de Gastad, que s'ha jugat aquest cap de setmana, després de superar a l'alemany Cedric Marcel Stiff per 2-7, 6-2, 6-3.
Molt bé, i les preguntes del dia les recordem per les persones que no les han escoltat?
I tant, mira, les preguntes del dia són: en clau laurana, tenint en compte com ha anat la setmana a l'estranger, al Japó el Barça i als Estats Units el Real Madrid, tenint en compte aquest 7-3 que va encaixar el conjunt blanc i les victòries del Barça, creieu que el Barça i el Madrid estan més lluny ara que quan va acabar la temporada? Si no, ja sabeu que teniu temps tot el dia per contestar, però que a les 3 reflectirem el resultat i que tenim un premi, una dessuadora del Barça.
Ah, sí, són xules, eh?
Sí, molt guapes. A més, amb talla XL, que per gent com jo,
molt bé.
Doncs està molt bé.
Molt bé.
I després la de l'Espanyol és amb el protagonista que avui tenim a sala de premsa, que és Puado. Veieu els joves del planter blanc i blau preparats per assumir el paper de jugadors a la primera plantilla? O, per altra banda, creieu que faria falta fitxar jugadors i que els del planter, doncs, anessin madurant en altres equips o encara en el filial?
Molt bé, Carles, gràcies. Després, àmpliament, més informació esportiva. Que vagi molt bé.
Aquí estarem, gràcies.
I recordeu que tenim perfil al Twitter, a l'Instagram i al Facebook, @copecatalunya, és el nostre nom, per si ens voleu buscar. I allà pengem també tot el que passa en aquest programa. D'aquí a una estona, d'aquí a res, en parlem de feines, si els hi pot dir feines, a coses com, per exemple, buscar canguro para trabajar del 7 de la mañana a 8 de la tarde, domingo libre, jornada maratoniana de 13 hores per 300 euros al mes. O, per exemple, també hi ha gent que busca independenta per botigues de roba, però això sí, sense pagar durant 2 mesos perquè estaríeu a prova. Això i d'altres coses, d'altres feines, malament dites feines, ens les explica l'Alejandra Fuente, companya periodista.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quédate una chica como tú en
Amb l'arribada de la temporada d'estiu, augmenten les ofertes irregulars al sector serveis, on hi ha més demanda. És un fenomen que s'ha moderat amb la recuperació econòmica i la baixada de l'atur, però que encara perdura en sectors especialment tocats per la precarietat, com ara la restauració o el comerç, i no només en temporada alta. Abans us parlàvem d'algunes de les no feines, per dir-ho ben dit, que hem trobat a un compte de Twitter que costen de creure, però que allà es denuncien tota mena d'abusos laborals. El que va crear fa gairebé un any l'Alejandra de la Fuente, periodista, cansada de les ofertes precàries que li arribaven. Primer va recopilar les ofertes que ella mateixa trobava a la xarxa i allò va anar pujant, fins que la companya, Alejandra, dijo, oye, pues voy a hacer un Twitter, que lleva por nombre Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada. Un nombre, además, muy sonante, lo digo porque cada vez que decimos la palabra es como, ups, pero es que realmente es así, otro nombre no le podías poner.
No, se llama Mierda Jobs, que es lo que es, vamos.
¿Cómo surge la idea? Yo decía que todo empezó porque tú estabas en paro, recibías ofertas precarias, empezaste ahí acumulando, recopilando esas ofertas que encontrabas en la red y decidiste volcarlas, ¿no? Para que la gente las conociera también.
Sí, claro, yo estaba en paro, estaba, bueno, anunciándome en varias páginas de empleo, bueno, lo típico cuando alguien estaba en paro. Y entonces me llegaban tantas ofertas precarias que decidí hacer una cuenta de Twitter para volcarlo.
¿Sí?
Y sorprendentemente mucha gente se encontraba en la misma situación. Digo sorprendentemente, en ese momento yo no pensaba que iba a tener esa repercusión.
¿Sí?
Pero bueno, comencé a volcar otro tipo de ofertas que no me llegaban a mí, sino que llegaban a los seguidores de Mierda Jobs hasta hoy.
¿Tú cuando empezaste a buscar trabajo y encontrabas esas ofertas de no trabajo, porque es no trabajo, ¿cómo reaccionabas?
Bueno, pues al principio alucinaba, pero luego es cierto que me las encontraba tan a menudo que ya lo veía como algo normal. Digamos, como algo instaurado, aunque no fuese normal, obviamente.
Uh-huh.
Entonces, pues ya lo que hacía era simplemente las rechazaba, obviamente, y luego las volcaba.
Eso imagino que ayudó a muchas otras personas que posiblemente estarían viendo esa misma oferta a que rechazaran completamente ya ni acudir ni a una entrevista.
Bueno, tampoco te creas. En el fondo, tenemos todos necesidad de pagar las facturas, de comer. Y en la situación en la que está ahora mismo España, atravesando, mucha gente tiene que coger esas ofertas. Es así. Uh-huh. Duro, pero es la realidad.
Háblame o cuéntame alguna de las ofertas raras que has encontrado o que te han pasado a ti o que posiblemente haya volcado alguien en esa página web tuya.
Pues hay un poco de todo. Hay muchos falsos autónomos, hay contratos que a lo mejor son de 2, 3 horas, 4 como mucho, y tienes que trabajar 12 horas. Solamente cotizando 4. Hay trabajos sin contrato por 3, 3,5 euros, 4 la hora, incluso por 1 euro la hora.
Mm.
Y sobre todo también hay muchos contratos de becarios y de becarias en los que no tienen remuneración o tienen una remuneración muy baja para, en el fondo, realizar un trabajo. No están aprendiendo nada. Es un trabajo como tal.
Una vez te llegan esas ofertas o a través de la página web, ¿qué hacéis después? Aparte de colgarlas, son denunciables, ¿no?
Sí, o sea, bueno, lo que hago yo es que hago una investigación extensa y publico la investigación en Público, que es donde yo estoy trabajando ahora, en público.es.
Uh-huh.
Y luego es verdad que muchas veces se cita a la inspección de trabajadores a ver si ellos quieren investigarlo o no lo quieren investigar.
¿Normalmente qué ocurre? ¿Que quieren o no quieren?
O sea, no lo sé, yo les cito por si acaso lo quieren hacer, pero nunca me han contactado ni he respondido ni nada. Si bien es cierto que hubo una oferta en concreto que publiqué en mayo de este año.
¿Sí?
Y resultaba que era un hombre que estaba diciendo que empleaba a mujeres, pero luego abusaba de ellas.
Madre mía.
Entonces, esa en concreto sí que lo investigó la policía a raíz de estos mensajes que yo publicaba en abierto.
¿Sí?
y se consiguió coger a la persona en cuestión.
Oye, dicen, Inspección de Trabajo dice que es más eficaz detectar y castigar las irregularidades cuando hay denuncia de malas prácticas, cuando el trabajador lo está sufriendo en el sitio de trabajo, ¿no? Denunciar cuando ya se está trabajando.
Sí, es cierto que, claro, ahí tienes las pruebas palpables, pero estás dejando que esas personas estén en situaciones muy complicadas, por un lado, o sea, que estén padeciendo esas irregularidades, y por el otro lado, estás confiando en que un trabajador que necesita a lo mejor 800 euros para comer y para que coman sus hijos, se jueguen a perder ese trabajo por denunciarlo. Entonces, es, o sea, son dos factores muy importantes que hay que tener en cuenta.
La gente que suele colgar en esa cuenta tuya de Twitter, Mierda Jobs, ¿tiene un perfil concreto? ¿Es gente joven? ¿Es gente de todas las edades? ¿Hombres, mujeres?
Hombres, mujeres y de todas las edades. O sea, al principio sí que como Twitter es una cuenta, o sea, es una red social pues que tiene mucha gente joven, es verdad que era más gente joven. Pero ahora ya, después de casi un año, me llegan personas de 20 años, de 30 y de 50. O sea,
el boca-oreja, ya, imagino que hará mucho, ¿no?
Sí, 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 el boca-oreja hace mucho, está claro. Pero vamos, es lo que te comento. En el fondo, las necesidades económicas de las personas y que no existe una regulación total para investigar este tipo de cuestiones, pues hace que mucha gente esté trabajando en esto. Y de hecho, mucha gente que a mí me contacta está en trabajos precarios con condiciones ilegales y que no se atreven a denunciar porque dicen, claro, pierdo el trabajo.
Claro.
Entonces, muchas veces, Mierda Jobs, aparte de publicar las ofertas, es hablar con gente que está en esa situación, que en el fondo necesitan, aunque parezca algo, o sea, tienen que desahogarse. Y entonces te escriben diciendo, yo estoy viviendo esto, yo sé que lo que tú dices es real, pero yo no puedo hacerlo. Y de eso tengo todos los días muchas personas así.
Está claro. ¿Sabes si hay algún otro país que tenga una página similar a la tuya, Alejandra?
No, la verdad que no. Yo solamente me centro aquí, pero sí que es cierto que en mi caso me gustaría expandirme un poco más porque en Latinoamérica, bueno, y tampoco, hay que irse a Portugal o a Francia para ver que esto también
es verdad. Existe. Es verdad. Alejandra, ahora tienes trabajo, lo has dicho en el Diario Público, ¿todo bien?
Todo estupendo. Aquí puedo investigar, puedo publicar y además tengo tiempo para sacar cosas potentes, fuertes. Pues por ejemplo, el otro día sacamos que el Sevilla Fútbol Club tenía un concurso, habían abierto un concurso para seleccionar a su mascota. Querían que los diseñadores mandasen varios diseños de su mascota que quieren sacar y no era remunerado, o sea, el premio eran 0 euros y además tenían que ceder todos los derechos de explotación. Y estamos hablando de un club que mueve millones de euros. Y no lo puedes pagar a una persona para que te diseñe la mascota. Cosas así es lo que se ven en este país.
Pues Alejandra Fuente, periodista y creadora de esta página, que si queréis uniros ya sabéis, es una página abierta para que podáis compartir y que todos nos enteremos de las auténticas vergüenzas que se están realizando en este país con algo tan, 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 tan importante como es el trabajo digno. Alejandra, suerte, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Besazo.
Buenas tardes.
Chao.
Puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ay, vamos a hablaros de algo que seguramente en algún momento de vuestra vida habéis hablado. El colesterol, ¿a que sí? A ver, que levante la mano quien nunca ha pronunciado la palabra colesterol o haya dicho, no, si yo no tengo colesterol. Bueno, colesterol tenemos todos. Lo que pasa es que tenemos del bueno y del no tan bueno, porque el colesterol también es necesario. Adrián González, de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. Tienes mucha razón. El colesterol lo tenemos todo en nuestras membranas celulares. También lo necesitamos para fabricar una vitamina que está ahora en la boca de todo el mundo, que es la vitamina D, y muy importante también para fabricar muchas hormonas. Y el 35-40% del colesterol de nuestro cuerpo lo necesita el cerebro. Fíjate lo importante que es el colesterol.
Pues la verdad es que sí. Oye, ¿por qué nos aumenta el colesterol? Hay una parte genética. ¿Por qué ese colesterol malo aumenta a veces de maneras desorbitadas?
Pues mira, tienes razón. El colesterol tiene un componente genético por ahí que nos puede dar la lata, pero que no es lo más común, es un porcentaje bastante bajo, y es por un fallo enzimático a nivel del hígado y por eso se genera mucho colesterol. Pero eso es un porcentaje muy bajo de la población. El principal problema que tenemos del colesterol es la cantidad de carbohidratos refinados que nosotros comemos a lo largo del día. El pan, la patata, la pizza, los macarrones, todo esto, pues lo que nos lleva es a aumentar los niveles de carbohidratos, de azúcar dentro de nuestro organismo. Y hay una vía endógena que muy pocas veces nos explican, que es la vía que fabricamos nosotros ácidos grasos a partir de los carbohidratos.
Eso
y
es.
Los ácidos grasos que fabricamos es colesterol y triglicéridos.
Uh-huh. ¿Cómo podemos mantener a raya el colesterol malo?
Alimentación mucho más cruda, mucho más integral, quitar el exceso de carbohidratos de la dieta, poner grasa o animales de carne, animales criados en pastizales, hacer el deporte y suplementos nutricionales como Divecol Forte. Tomar dos cápsulitas antes de ir a la cama ayuda a reducir esos altos niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
Uh-huh. Lo tenéis comprobado, imagino que cada X tiempo la persona se hará analíticas, ¿no?, y verá cómo ha bajado ese nivel alto de colesterol malo.
Lo comienzas a tomar y 3 meses es lo ideal para comprobar si ese colesterol ha disminuido. La analítica no lo dice, por lo tanto es la mejor opción. Tomar Divecol Forte, 3 meses, 2 cápsulitas antes de ir a la cama, repetir la analítica, los niveles de colesterol van a bajar, reajusta la dosis y verás cómo también vas a estar mucho más estable desde el punto de vista de protección del sistema cardiovascular.
Adrián, el colesterol no hace vacaciones, vosotros tampoco. ¿Dónde conseguir los productos de Mundo Natural?
Los pueden pedir en sus tiendas especializadas, en las parafarmacias del Corte Inglés o a través de la web parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. Si no tienes internet, no te preocupes. El teléfono, el 91-446-0000.
Pues ya lo sabéis, ahí están los productos de Mundo Natural. Como siempre, Adrián González, un placer. Gracias.
Gracias, Montse.
Un beso, que vaya bien.
Adiós.
Bueno, doncs, d'aquí a re hem parlat del colesterol i d'aquí a re, en aquest programa, en pararem d'altres històries, com per exemple de la Renfe, que ha cancel·lat 1.152 trens per als 4 dies de vaga que comencen aquest dimecres. Atenció, Foment ha fixat uns serveis mínims d'un 75%, com a màxim en hores puntes, els trens de Rodalies del 50% en hores valle. D'això en parlarem amb un dels membres d'aquest sindicat de la CGT, concretament amb un dels responsables d'acció sindical de la CGT. Avions, trens, estem per tots els flancs atacats, O sigui que vigilem i ben informats de tot el que passa aquí a COPE. Ara fem una aturadeta, tornem d'aquí a re, per parlar de la Renfe i per parlar d'un dels pobles més bonics d'Espanya. Sí, sí, així l'han anomenat. Es diu Bagergué, a Lleida. Anirem a través de la ràdio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Problemas de humedades? Murprotec soluciona de raíz y para siempre sus problemas de humedad. 900-102-103. Pida su diagnóstico completo y gratuito. 900-102-103 o murprotec.es.
Amb Prestige Hotels podrà gaudir de les seves vacances en família en ple cor de la Costa Brava. Des de Roses podrà conèixer tots els atractius de l'entorn, Cap de Creus, les precioses cales que ens envolten, el Museu Dalí, així com practicar activitats nàutiques i esports d'aventura. Reservi les seves vacances a Prestige Hotels trucant al 902 20 0414 o a través de la nostra pàgina web www.prestigehotels.com. Prestige Hotels, l'encant de la Costa Brava als seus peus.
En el Parc del Port Olímpic, rodeado de árboles y jardines, un oasis de calma, tranquilidad y gastronomía en medio de Barcelona. Restaurante anfiteatro, desde la privacidad de una cena íntima al esplendor de un evento privado. Reservas al 659-695-345.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Compraste un camión entre 1997 y 2011? ¿Sabes que puedes recuperar parte del dinero invertido? Llama ya a Tarinas Viladric Bufete, 93 11 55 111. Todas las visitas son gratuitas. 93 11 55 111. Tarinas Viladric Bufete responde.
¿Por qué ibas a hacer algo así?
Porque hay una persona que me necesita mucho.
Claude hará lo que sea por reencontrarse con el gran amor de su juventud.
Porque lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás.
Remember Me, recuérdame. 2 de agosto, estreno en cines.
¿Vols una festassa com les d'abans? Doncs apunta aquestes lletres. EWF. Són les inicials de Earth, Wind and Fire, però són Electric Wall and Funk, una autèntica festa disco-funky amb el millor del repertori dels Earth, Wind and Fire. Si tens ganes de marcar-te uns dancings, Electric Wall and Funk tributa Earth, Wind and Fire. El 14 de setembre t'esperen Electric Wall and Funk a Luz de Gas. Aconsegueix les teves entrades a atrapalo.com. Si tens ganes de ballar, però ballar de debò, Electric Wall and Funk tributa Earth, Wind and Fire. Amb el suport del Dr. Banyera, el autèntic Doctor Banyera le repara su banyera.
Patrocinat per Mercat de Sant Ildefons de Cornellà, el teu mercat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y punto. La marca de Grupo Corsa, atención, para los dispensadores de agua destinados a la restauración. Se pensaban, Charo, que te ibas a olvidar de los amigos de la restauración que cada día están ahí al pie del cañón y utilizando, por cierto, mucha agua.
Claro, tú sabes que eso nunca. Nosotros hemos sido compañeros, llamémoslo así, con todo el sector Horeca, todo el sector de la restauración, desde toda la vida de la empresa. Lo que sucede es que ahora, pues en estos tiempos, nosotros formamos parte de esta nueva corriente de tener en el restaurante, pues lo has visto tú, lo sí. Has visto muchísimos oyentes, ¿no? Que nos ponen su propia agua en botellas de vidrio, ¿vale? Que es el agua de la red que reciben, tratada en el propio restaurante para servir a los clientes.
Ajá.
Por fin hay esa mentalidad necesaria para no seguir con el agua envasada en los restaurantes, que genera una gran cantidad de residuo de plásticos y de vidrio.
Entonces Corsa aporta toda su experiencia a este nuevo sistema. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, nosotros fabricamos el tratamiento de agua, cómo no, ¿verdad? Produciendo un agua de máxima calidad para que nos entendamos como la de los motis, sí. ¿De acuerdo? El equipo es a medida, según las necesidades de cada establecimiento, porque como fabricantes nos podemos adaptar, no sí. Tenemos problemas. Esta agua ya tratada, a través de un dispensador, se llenan las botellas de vidrio que se sirven a los comensales. Estamos hablando de un agua recién hecha, sin envasar, ni transportar, ni almacenar. Y además las botellas se reutilizan, por lo que no generamos residuos.
Claro, a mí me encanta el agua fresca. Sí. Además, ¿sale fresca?
Sí, sí, es a gusto del consumidor. La pueden pedir fresca, natural o con gas. Es instantáneo. Es un agua de calidad, sanitariamente hablando, perfecta y de una gran aceptación por los usuarios de los restaurantes.
Ahora te voy a hacer la pregunta que seguro muchos de nuestros oyentes se harán, sobre todo esos que tienen un restaurante. Te voy a preguntar, a ver, Charo, esto es caro, me sale a cuenta, necesito mucho espacio.
Buenas preguntas, muy buenas, ¿no? A ver, nosotros, en todos los casos, todos, un técnico especialista en este sector, en el Horeca, están formados, están preparados, especializados, se desplaza hasta el establecimiento. Entonces, ahí se valoran todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un auténtico traje a medida. Ahora, ya les puedo adelantar ahora que no requiere ninguna inversión, puesto que se lo vamos a facilitar por una pequeña cuota mensual, es decir, por un arrendamiento, no lo tienen que comprar. Y ahí ya les entra todo, el equipo, el mantenimiento, etcétera. Es muy asequible, es una cuota ridícula, pero ridícula, muy rentable para el negocio también. No es que yo lo diga, sino que ya está más que demostrado, ¿sí?, que es más económico que comprar el agua. Y lo más importante, por lo que mucha gente se decide, profesionales, por este sistema, es porque es un establecimiento que es responsable con el medio ambiente.
Y también, Charo, tengo entendido que a mí esto me encanta, que podéis personalizar las botellas con el nombre del restaurante.
Claro, claro, claro. Nuestra marca, tú lo has dicho al principio, es agua y punto, ¿vale? Que ya lo dice todo. Pero si lo desean, ponemos el nombre del establecimiento que sea, que de hecho lo estamos haciendo, en la botella de vidrio.
Y yo ahora estoy pensando, agua y punto no solo es para los restaurantes, porque imagino que habrá otros sectores que también les puede interesar.
Uy, ya lo creo. Mira, tenemos clientes como, por ejemplo, residencias de ancianos. Fíjate, qué interesante. Yo cuando me lo explicaron dije, no había pensado yo en eso. ¿Por qué? Porque como a los ancianos les suele costar beber agua, porque cierto, es verdad, con la edad perdemos la necesidad, la sed. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Les llenan las botellitas, les ponen delante cada uno y dicen, esto te lo tienes que beber.
Muy bien.
Y claro, es una muy buena manera y no son botellitas de plástico, ¿vale? También en comedores escolares, empresas de catering, bueno, y un montón más, que en fin, yo lo que puedo decir ahora a los profesionales que nos escuchan es que igual yo aquí no lo he mencionado, pero si ustedes piensan que esto puede ser interesante, se dediquen a lo que se dediquen, pues solo tienen que hacer llamar ahora y nuestro equipo de especialista pues ya les va a informar.
Bueno, pues yo de vosotros, queridos restauradores y otros clientes, llamar, porque por informarse no os va a costar nada, es un 900-208-208, 900-208-208, no os quedéis con la duda, llamar ahora mismo y hablar con los especialistas de Grupo Corsa. También tenéis información en corsa.es. Charo, muchas gracias.
Gracias a ti, Monse.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Paul Newman, Virginia Mayo, El Cáliz de Plata. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs atenció, perquè aquest dimecres 31 de juliol Renfe ha anunciat la cancel·lació de 707 trens de passatgers. Fins a 230 combois són d'AVE de llarga distància i els altres 477 són de mitja distància, és a dir, els regionals. La cancel·lació, deguda a les aturades parcials convocades per la CGT, també afectarà la circulació de trens de Rodalies, que a Catalunya funcionarà només el 40%. Les 8 hores d'aturada previstes es divideixen en dues franges, de 12 a 4 i de 8 de la tarda a 12 de la nit, i durant la resta de la jornada els trens haurien de funcionar amb normalitat. La convocatòria, òbviament, afecta 4 dies, que són claus per la mobilitat relacionada amb les vacances d'estiu. A més d'aquest dimecres, el dimecres 14 d'agost i el divendres 30 d'agost i el diumenge 1 de setembre també hi hauran aturades. Enrique Villaseñor és responsable de acció sindical de la CGT. Enrique, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros reclamáis muchísimas cosas. Para empezar, habéis dicho que los servicios mínimos no son mínimos, son desmesurados.
Son completamente desmesurados. Hablamos de unos servicios mínimos en torno al 65% de media distancia. En cercanías hablamos en las horas punta, que serían de 6 a 9, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30, un 75%, y el resto de horas circulará uno de cada dos trenes. En cuanto a aves y larga distancia, hablamos de un 80% aproximadamente de servicios mínimos, y en mercancías hablamos de un 95%. Entendemos que una vez más el Ministerio ha implantado unos servicios mínimos que no dejan de ser demasiado impositivos a la hora de poder reivindicar las cuestiones que estamos planteando encima de la mesa.
Enrique, entre otras cosas, pedís aumentar la plantilla. ¿Qué está pasando en Renfe?
Básicamente, esto es algo que está pasando y ya estamos viendo noticias también de otros compañeros en el Prat, en el aeropuerto del Prat, donde el personal de tierra está también con una reivindicación única, que es la de ingreso de personal. En Renfe necesitamos ingresos urgentemente, si no, se van a paralizar, va a ser imposible prestar servicios en las estaciones que gestiona Renfe. Hablamos que una vez que planteamos a Renfe nuestras pretensiones y el inicio de conflictividad, nos dan un dato de hacer un ingreso estatal de 60 trabajadores en el área comercial, algo que es prácticamente un insulto, ¿no?, a la hora de contemplar lo que realmente necesita Renfe. Hay una tasa de reposición totalmente insuficiente en Renfe y también en Adif.
¿Hablamos de un personal mayor en Renfe?
Sí, hablamos de una edad media de en torno al 55%. Hablamos bueno, históricamente en Renfe el personal entraba pues por convocatorias, y hablamos que anualmente se va a ir jubilando del orden de 800 a 1.000 personas, o sea, muchísimos trabajadores. Uh-huh. Es una edad media muy alta. Los requerimientos específicos psicofísicos del personal que trabaja en trenes y relacionado con la circulación son cada vez más altos. La edad implica que nos vayamos a pérdidas de habilitaciones, y es necesaria el ingreso urgente de personal en las ofertas de empleo público. Ya le digo, por el momento las tasas de recuperación de personal no llegan ni al 100% de la gente que se jubila.
Enrique, vosotros también os manifestáis por el incumplimiento de la reducción de jornada, algo que ya habíais acordado con la empresa.
Claro, nosotros habíamos, tanto como ha pasado en Adif, que se ha tratado de una reducción de jornada que implica una incorporación de 10 días de descanso. Esa reducción de jornada en Renfe se está haciendo de manera diferente. La empresa ha implantado, en contra del criterio del Comité General de Empresa, una reducción de jornada de 17 días, 17 minutos al día, lo que supone una clara intención de no dar una solución adecuada. Cuando hablamos de los 10 días que estábamos reclamando que se han concedido en Adif, hablamos de un efecto de rebote de ingresos de unos 600-700 trabajadores más. No entendemos la cerrazón que tiene en este caso Renfe, que no ha querido llegar al mismo acuerdo que se ha alcanzado en la empresa, podamos decir, hermana, que es Adif.
Uh-huh. Enrique, la huelga empieza este miércoles, también habrá huelga el miércoles 14 de agosto, el viernes 30 y el domingo 1 de septiembre. ¿Puede ser que se llegue a algún acuerdo y que no lleguemos a la huelga?
Hombre, nosotros como el comité de huelga está siempre abierto. De hecho, estamos constantemente en comunicación con la dirección de la empresa, pero sí que notamos una cerrazón absoluta. Lo vemos un poco difícil, pero hasta el último momento CGT siempre estará dispuesto por llegar a un acuerdo, a un entendimiento que dé de verdad una respuesta y una salida a esta cuestión, que no es ni más ni menos que mejorar el servicio público, que es la Renfe.
¿Tenéis prevista alguna reunión en las próximas horas?
De momento no tenemos prevista ninguna reunión.
Muy bien, pues vamos a estar pendiente, Enrique, sobre todo, imagino que paciencia a los usuarios de la Renfe, que ya, sí, ya la tenemos durante el año, tengo que decirlo.
Es verdad. Nosotros estamos, y permíteme que añada que estamos haciendo un especial hincapié en que no todo es el AVE, que el AVE no vertebra los territorios, que la inversión se va absolutamente al AVE, pero mantenemos trenes muy viejos en las medias distancias, unas líneas y un mantenimiento en las vías muy deficitario, que nos está llevando a que la paciencia de los usuarios, por supuesto, sea cada vez se colme con más rapidez. Solicitamos y pedimos y demandamos a los usuarios disculpas por los perjuicios que podíamos ocasionar, pero tenemos muy claro que lo que necesitamos es mejorar un servicio que consideramos que es público y que es social, y que debe ser así para toda la ciudadanía.
Enrique Villaseñor, responsable de acción sindical de la CGT. Recordemos, este miércoles la primera jornada de huelga. Estaremos pendientes. Enrique, suerte.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Chao.
Síguenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo es nota que venim del cap de setmana, eh? Ai, sí. Jordi, bon jo... dia, bona tarda ja.
Jo i molt moreno, amb molta força, amb sí. moltes ganes de fer un viatge al passat avui, però d'una nostàlgia d'aquelles que et sí. posa la pell de gallina, eh?
Sí, 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 sí.
Una mica de Remember When farem avui, sí, 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 perquè malauradament la setmana passada ens va deixar Alejandro Milán, que va ser l'home que n'hi havia darrere de los electroduendes.
Ah, sí?
Sí, que potser els millennials no sabran què són els electroduendes.
Refresca-nos la memòria.
Però escolta'm, els electroduendes eren els protagonistes d'un programa mític de televisió espanyola que es va dir La Bola de Cristal.
Home, i tant.
Sí, La Bola de Cristal es va emetre entre 1984 i 1980 8. I va ser, doncs, home, doncs, refrescar totalment la televisió que es feia en aquella època. Era un programa trencador, amb una estètica doncs, molt vanguardista, amb l'Alaska, que sortia presentant el programa, una Alaska que la veus en imatges a la Bola de Cristal, i vaja, sembla que tingui 12 anys.
Sí, sí, una nena total.
Jove, 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 absolutament jove, i aquesta era la intro de la Bola de Cristal, la mítica cançó amb la que han crescut generacions d'espanyols.
Aviam.
Esta bola de adivina, pone música divina y sin plato ni amplificador suena igual que la televisión.
Sí, és l'Alaska la que canta, eh?
Sí, sí, manté el so antic, eh, i tot.
Colombia, Colombia, i m'importa un voltio. Però, na, puja, puja.
Y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Es que andas de frente, es como el cine.
Doncs com et dic, va ser durant 4 anys, els dissabtes i els diumenges pel matí, doncs un esdeveniment per tothom. El programa tenia de tot, no? Hi havia sketchos, hi havia gags, hi havia música en directe,
sí.
hi havia cantants que anaven allà a cantar els seus videoclips, Santiago Userón,
Home, per cert,
Loquillo.
Ha fet 65 anys Santiago Userón, eh?
Mare meva!
65 aquesta setmana
temps.
Passada, sí.
Doncs Santiago Userón també va cantar diverses cançons, i com et dic, els electroduendes eren doncs uns ninos que cobraven vida, eren, alguns eren bons, altres no tan bons, i el més important era la brujeria.
Home,
sí, la
feia
brujeria,
por aquella, eh?
La brujeria feia por, perquè era doncs, una persona que volia fer el mal. La seva frase cèlebre era «Viva el mal, viva el mal, viva el capital». I, en fi, doncs, queda a l'imaginari de moltíssimes persones.
Home, és que la Lolo Rico, que va ser la directora sí. d'aquest programa, era sí. una mega crack, Pau Descansi, que ens va deixar fa poc.
Sí, és veritat.
Tenia sí, sí. una ment privilegiada.
Una ment privilegiada i avançada al seu temps, eh? Perquè aquest programa va trencar barreres. La veu de la brujeria la va posar la gran Matilde Conesa, que era també la veu d'Àngela Channing en el Malcolm Cress.
La mala.
Sí, 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 sí. Pedro Reyes o Pablo Carbonell també van passar pel programa per La Bola de Cristal. De fet, Pedro Reyes va voler fer molts anys després el musical de La Bola de Cristal.
Sí?
Alaska no va voler i es va emprenyar una mica amb ella. Va acabar dient, no, és que ara Alaska solo hace lo que quiere su marido.
Vaya.
Una mica de picosillo.
Vamos,
però...
que no li venia de gust.
Però vaja.
Que Mario Vaquerizo, el marit d'això, no crec que
li venia
que
de gust,
no.
Jo què sé.
Exacte.
Doncs hi havia sèries dins La Bola de Cristal. Allà es van emetre sèries tan mítiques com Los Monsters, la família Monster, s'emetia dins La Bola de Cristal, o
sí?
Embrujada, amb la Samantha, que es tocava
sí,
el nas i feia màgia. I, a més, el programa també tenia entrevistes, però entrevistes en plan seriós, que les feia molt sovint la mateixa Lolo Rico,
sí.
amb un ànec de debò, que
sí.
estava amb ella durant les entrevistes.
Els animalistes ara no suportarien
no,
això,
no, és que ara hi ha moltes coses d'aquest programa que no es podrien fer.
Sortia un ànec.
Doncs, un ànec de debò, i ella i l'ànec entrevistaven a gent com Pedro J. Ramírez,
ja
Fernando Sabater,
època,
sí, sí, Àgata Ruiz de la Prada, en fi, que hi havia de tot. Una altra de les cançons mítiques de la Bola de Cristal és sí. No se ría de la brujavería.
Ah, així
perquè si tu et ficaves amb la brujavería et podia passar de tot, eh?
Oiga usted, no se ría de la brujavería. Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá.
Fixa't, aquesta lletra, una mica masclista, perquè si es riu la senyora, trenca la rentadora,
clar.
I si es riu el senyor, trenca la televisió. Escolta, era a principis dels anys 80 i no te ries de la brujaveria. I si vols, Montse, per acabar, hauríem d'escoltar l'autèntica brujaveria.
Ah, sí? La tenim?
Sí, sí, la tenim. La tenim.
Doncs escoltem-la.
Al tanto, eh?
Pilas y filamentos he ganado un 1000%. Mis émbolos laten de contento. Por gimnoto y farat. Mis turbinas tiemblan de felicidad. ergios, cátodos y palanganas. Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana.
¡Qué gran, eh!
Fundir, gripar y avería.
Y la seva gran frase era...
Mi programa. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
¡Pero qué mala soy!
¡Qué grande aquest programa,
home,
eh!
Ja ens agradaria que tots els dolents que hi ha avui dia al planeta fossin com la bruja Veria, eh?
Exacte.
Sí, sí, sí.
Jordi, gràcies!
Vinga, fins demà!
Adéu!
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera, COPE, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Bagergue, no sé si finalment ho diré bé o malament, perquè porto tot el dematí assajant, és el primer poble català reconegut com un dels pobles més bonics d'Espanya després de la seva certificació el gener passat a la Fira Internacional de Turisme Fitur a Madrid. Aquest poble ha celebrat aquest dissabte la seva proclamació oficial. Avui parlem amb el president d'aquesta associació que dona aquestes acreditacions per ser un dels pobles més bonics d'Espanya. I parlarem també amb l'alcalde d'aquesta població de Lleida. Primer saludarem, que per cert el president és barceloní, és president de l'associació, en Francisco Mestre, d'aquesta associació Los Pueblos Más Bonitos d'Espanya. Francisco, senyor Mestre, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda ja.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolti'm, quin orgull, no?, ser el president d'aquesta associació.
Doncs sí, la veritat és que cada dia més orgull i cada dia, i a més tenint en compte que hem aconseguit el primer poble a Catalunya, jo sóc català com ben deies, doncs per mi és un orgull doble, no? O sigui que a més tu veus a la gent del poble, a la gent dels nostres pobles, el que agraeixen que estiguin a l'associació i t'ho diuen i et diuen el que s'està notant, no?, que un poble estigui a la xarxa de pobles més bonics d'Espanya.
Escolti'm, per ser un dels pobles més bonics, quins són els criteris que s'ha de passar? Perquè imagino que hi ha unes exigències, no?
Sí, mira, nosaltres tenim una carta de qualitat, que és una carta de qualitat, a més, consensuada amb altres associacions que ja existien abans que la nostra, com la dels pobles més bonics de França. També hi havia associacions iguals a Itàlia, a Bèlgica, a Quebec, a Japó, bueno, a diferents països, i bueno, és una carta de qualitat que on es miren diferents àmbits, no? En primer lloc, hem de rebre la petició per part del ple municipal del poble candidat. Ha de tenir menys de 15.000 habitants i un patrimoni natural o arquitectònic certificat, i quan rebem aquesta petició hem d'anar al poble candidat per fer una avaluació, un examen, no?
Uh-huh.
En aquest examen es mirarà com està la conservació de les façanes, per exemple, com està el centre històric conservat, com està envellit el poble, per exemple, el tema de les flors, com es regula el trànsit, si hi ha aparcaments fora del centre històric. En definitiva, el que s'intenta és buscar, doncs, que a través d'aquest envelliment i de la bellesa, doncs, fer riquesa, no?
I és el que
s'aconsegueix.
Escolti'm, hi ha possibilitats, o jo no vull pensar-ho, però se li pot treure aquesta condecoració a algun dels pobles? Ja sí, no parlo d'aquest, eh?
Sí, clar, és una carta de qualitat, és una associació que és una marca de qualitat, i com a marca de qualitat que és, doncs, un poble, i per això és imprescindible que el ple municipal i que l'Ajuntament estiguin tots a una en aquesta consecució dels objectius de la conservació i de l'envelliment,
sí.
Perquè el que es busca, doncs, és això, sinó que es vagi millor, no?, que es facin millores, que a poc a poc, doncs, se sàpiga que estem a la primera divisió d'aquests pobles. Pensa que tenim pobles tan importants i tan sonats,
sí,
com poden ser Santillana del Mar, com pot ser Albarracín, com poden ser Peñíscola,
sí,
Morella, l'Alberca, Pedraza, Alquézar, Sos del Rey Católico, Aínsa, Ansó, bueno, en definitiva, tenim molts pobles molt importants, amb molt patrimoni, i clar, no podem permetre que un poble s'abandoni, que estigui 4 anys, per exemple, o que estigui sense fer res, no? Llavors sí que pot perdre la marca, sí.
Escolti'm, Andalusia, Castella i Lleó són les comunitats amb més pobles a la xarxa, no? Amb 14, crec, i 20 localitats. Això a Catalunya hem de superar un rècord perquè tenim uns pobles meravellosos.
Sí, jo que sóc d'aquí, ho sé perfectament, els pobles que tenim. A Girona hi ha molts pobles preciosos, a Tarragona també, a Lleida jo crec que hi haurà més també. I bueno, jo crec que s'ha despertat una miqueta tard aquí a Catalunya el tema de la nostra xarxa, no? Però jo crec que amb aquesta entrada de Bagerga també serà... jo crec que és una manera de veure que és amb normalitat, no?, que un poble estigui a la nostra xarxa i que hi hagi més pobles, perquè realment nosaltres doncs, som una associació catalana que va néixer aquí formada per la societat civil, per la gent d'aquí de la terra, i que s'ha expandit per tota Espanya, però que ens agradaria que hi haguessin més pobles de Catalunya.
Home, no? Jo crec que després d'això hi haurà pique i ara es posaran les piles amb els pobles, eh?
Jo espero que sí.
Jo crec que sí. Escolti'm, saludem a l'alcalde, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, Marc Terrau, què tal? Alcalde de Bagerge. Al final ho diré malament, alcalde, he estat tot el dematí assajant, eh? Bona tarda.
Bona tarda, no es preocupi, és un problema que passa molt, es diu Bagerge.
Bagerge, Bagerge, molt bé. Escolti'm, primer lloc, enhorabona.
Moltes gràcies.
Com ho han celebrat? Perquè quants són d'habitants? 102, si he llegit algun lloc?
Mira, empadronats seríem 105 habitants i visquen habitualment una mica més d'una vuitantena.
Com ho han celebrat? Perquè això va ser dissabte, no?
Sí, ho vam celebrar aquí a Bagerge, que el temps pintava molt malament, estava plovent.
Sí.
Després, el moment de l'acte es va obrir, vull dir, vam poder gaudir una mica del sol i bon temps, i res, vam celebrar amb uns parlaments, balls tradicionals, la descoberta del cartell i també un aperitiu per celebrar això, que hem entrat a la xarxa dels pobles més bonics d'Espanya.
Escolti, m'han dit que des de que vostès ja tenen aquest títol, s'omple el poble de gent.
Sí, justament aquest cap de setmana ha sigut una bogeria, potser també hi era l'ocasió perquè hi era l'acte, però ha vingut molta gent perquè ha vist que Bagerge, això, l'han declarat un dels pobles més bonics d'Espanya i, per tant, han vingut a visitar-nos. Un turisme molt de proximitat, també, de la província de Lleida mateix, sí. Lleida capital, pujaven a passar el cap de setmana, i ens han visitat i bé, han estat hospedats a la Vall d'Aran i bé, això per nosaltres és un orgull.
Perquè aquest poble és un municipi habitat el més alt de la Vall d'Aran, no? Situat a uns 1.490 metres d'altitud i part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.
Ah, això mateix, com un casc antic que està també protegit, té les seves normes urbanístiques, també tenim una església romànica del segle XI, XII, i després ampliada a barroca, i també forma part del nostre patrimoni el tema de les flors. Tenim la màxima distinció del moviment Viles Florides, sí, de Catalunya, sí, com el primer poble, i que té la màxima distinció, i això, les flors, pedra i paisatge, és el nostre patrimoni, és el patrimoni que volem que la gent vingui a disfrutar d'ell i que també el puguem compartir.
Hi ha formatge, no, també? La formatgeria del Valle.
Això mateix, hi ha formatgeria, hi ha quatre restaurants, un museu etnològic amb 2.500 peces d'estris antics i també un hotel.
No falta de res. Francesc, el van tractar bé, no? Imagino.
Sí, molt bé. Hola, Marc, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
No sé si l'ha donat...
Molt bé, molt bé.
Va estar bé, no?
Molt bé, la veritat. Va estar bé, em vaig quedar amb ganes d'estar més temps i ja li he dit a Marc que la propera vegada... era estar almenys el cap de setmana sencer.
Home, jo llenço la proposta. Podríem venir a fer un programa aquí, alcalde, eh?
Quan vulgueu, cap problema. Nosaltres tenim el lloc adequat, el que necessiteu.
Molt bé.
Nosaltres encantats de rebre-ho.
Doncs allà hi serem.
Som un poble d'acollida.
Doncs allà hi serem. Francisco, també t'apuntes, no?
Per suposat, allà estaré.
Molt bé, doncs en parlem. Francisco Mestre, que és el president de l'Associació Los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, i el Marc Terrau, alcalde de Bagerge, quasi, un del poble de Catalunya més bonic dintre d'aquests pobles més bonitos d'Espanya. A gaudir-ho, a disfrutar, i que vagi molt bé. Enhorabona a tots dos. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Carles Valdelló, no t'entren ganes d'anar a aquest poble?
A Bagerge, sí? No el coneixia.
Doncs jo tampoc, i crec que paga la pena.
Mira, estava pensant mentre escoltava, que evidentment no tinc cap dubte que deu ser preciós aquest poble, afegir-te'n dos més a la llista per si algun dia vols pujar cap a la zona del,
Digue'm, va,
de Girona. Un és Peratallada.
Ah, xulíssim, ja conec.
És molt maco. I l'altre és Monells.
Monells, també conec.
I Llagostera, evidentment, que és el lloc on jo visc, però...
Aquesta dita, Llagostera.
Aquí ja tiro jo de cap a casa, no, però Pere Tallada és molt maco i Monells també.
Doncs aprofita que és l'aniversari de boda.
Ja estem així,
I vas a aquest poble,
A Vallerga.
Vallerga.
Ja ho farem.
Lleida, molt xulo,
Vale.
Bueno, a lo mejor vais dos, volvéis tres. Bueno, yo no digo nada. Oye, que dígame usted, de la información deportiva, usted ha venido a hablar de lo suyo, ¿no?
He venido a hablar de mi libro, no de mi hijo.
Todo se andará. ¿Qué diu la información esportiva?
A veure, la informació esportiva diu que el Barça avui descansa i aquesta setmana s'espera el retorn ja dels jugadors que van jugar a la Copa Amèrica. Els primers que haurien de tornar a la feina serien Luis Suárez i també Leo Messi. En principi, el dia 31 s'espera que puguin tornar. La data límit perquè ho facin tots és el proper diumenge, que és 4 d'agost, i que recordem a jugar al Camp Nou al Gamper, el Barça contra l'Arsenal. A més, avui estarem pendents també del que ha dit el senyor Puado, de l'Espanyol, que afronta aquesta setmana el partit de tornada de l'Europa League contra l'Estiarran amb el 4-0 d'anada. Ha dit Puado que no se'n refien, que el fet que aquesta setmana no tingui cap partit per temporada no els fa perdre de vista que, tot i l'avantatge del partit d'anada, no es poden refiar perquè en un accident se't pot escapar tot l'avantatge que tu tinguis i tenir un disgust que significaria evidentment l'eliminació, que ningú pensa en això, dels blanquiblaus. A més, estarem també pendents de l'actualitat blaugrana, torno un pas enrere, parlant amb Lluís Carreras, que recordem és un dels històrics de l'entorn del Barça, va ser jugador, també doncs, sap i coneix molt bé la casa, doncs amb ell repassarem tot el que ha de ser la gira per Japó, perquè ell també va estar entrenant allà. Atenció, perquè parla de coses molt interessants sobre el futur dels joves, les oportunitats que han de tenir, i estarem pendents de la resta de l'actualitat. El fet de que no s'hagi aconseguit cap medalla en natació als Mundials que van acabar ahir, el fet de que hagi acabat el Tour de França amb Egan Bernal com a guanyador, i també d'alguna altra notícia, com per exemple en el tennis, que ha acabat la victòria d'Albert Ramos amb el seu malestrucant-se a les finals, ha gastat aconseguint aquesta victòria, com deia, davant de l'alemany Steve per 2-7-0.
Molt bé, per aconseguir aquesta prenda del Barça, que vostès sortegen avui al Twitter?
Doncs és molt fàcil, perquè avui farem debat amb Josep Maria Minguella i també Iñaki Cano preguntant, veient la pretemporada de Barça i de la Madrid en aquesta primera setmana que han estat una al Japó, l'altra als Estats Units, creus que la diferència entre Barça i Madrid estan més allunyades ara? Doncs sí o no? Els hi preguntarem a ells dos, tots a tothom que participi i que ens deixi resposta entre el sorteig aquesta de Solodra.
Doncs queda dit, a quina hora?
A les 3:25.
Doncs ahir serem. Gràcies. Salutacions del Sergio, de l'Oriol i que us ha parlat de Montse Rodríguez. Ara les notícies amb els companys. Jo me'n vaig a Vallerguet, tu. Sí, me'n vaig. Mira, i demà torno i us explico. Fins demà. Adéu-siau. Ciao.